Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En un matí amb molta informació al voltant del Barça en diversos àmbits, ha trencat el seu silenci Ronald Koeman en la presentació de la Koeman Cup de Golf, torneig benèfic. Koeman ha reivindicat la seva feina al capdavant de l'equip, diu que li dol la situació del Barça perquè és culer i ha demanat el suport, el recolzament i la confiança per Xavi, que Laporta no li va donar a ell. A Koeman no li va agradar que Laporta iragés els dubtes que tenia sobre la seva figura. De seguida l'escoltem. En clau Mercato, el Barça i Dembélé han apropat postures sobre la renovació del futbolista francès. Podríem parlar d'apropament. La trobada d'ahir entre el representant del futbolista Moussa Sissoko i el club Banabé va ser positiva. El jugador vol quedar-se. Com ve explicant l'Helena Condis, està disposat a rebaixar les seves pretensions econòmiques inicials i el Barça a buscar fórmules per intentar arribar a un acord. Les converses continuaran. A nivell esportiu, una mala notícia. Sergi Roberto ha recaigut de la lesió muscular de la que estava pràcticament recuperat. De fet, s'esperava que pogués tornar a la llista aquest cap de setmana, però no podrà ser. Fa pinta, per tant, que la temporada s'ha acabat per ell quan estem pendents que es faci oficial la seva renovació per una temporada més. A més, Òscar Mínguez ha donat positiu per Covid. I a l'Ajuntament de Barcelona i al club han anunciat l'acord per l'espai Barça, activada la llicència d'obres que començaran aquest proper mes de juny. Laporta ha confirmat el que ja havia dit en alguna ocasió, que el Barça jugarà la temporada 23-24 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, amb capacitat per uns 60.000 espectadors. Atenció amb aquesta història. La Gaceta de l'Esport ha informat fa una estona de la mort del famós representant de futbolistes Mino Raiola, de 54 anys, un dels representants més importants del món que està malalt des de fa temps. Com sabeu, és el representant de Haaland, entre molts d'altres destacats jugadors. Però atenció, que des de la compte personal de Twitter del propi Raiola apareix fa uns minuts el següent missatge. Pels que esteu preguntant, cabrejat perquè em maten per segona vegada en 4 mesos. Així que sembla que Raiola continua viu i ens n'alegrem. Llarga vida. A la Champions, a la segona semifinal anada, Liverpool 2, Villarreal 0. El Liverpool va ser molt superior, molt més del que indica el marcador, i s'apropa l'equip de Klopp a la final. Dimarts que ve, la tornada a l'estadi de la Ceràmica. A l'Espanyol, Keydi Vare té una lesió al genoll que l'impedirà jugar en el que resta de temporada, una lesió que es va fer amb la seva selecció amb Albània i que se li ha anat complicant. Després escoltarem també a RDT, que si no passa res, jugarà dissabte per primera vegada al Santiago Bernabéu. El Girona ha parlat David Juncà abans de visitar diumenge l'Alcorcón. En bàsquet, el Barça guanya el tercer partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga. La pista del Bayern es posa 2-1 per davant i si guanya demà a Munic es classificarà per la Final Four, si no decidirà al Palau Blaugrana. A la Lliga CB, derrota ahir del Manresa al Nou Congost davant del Betis per 96-102. I en tennis tenim en joc el debut de Paula Badosa a l'Open de Madrid. Està jugant contra la russa Kudermetova. Ara mateix Badosa domina el primer set per 5 jocs a 3. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem, amb els reforços que van arribar a l'hivern, Koeman ho hauria fet millor que Xavi, penseu al 22%, pitjor que Xavi, majoria, 59%, similar, 19%. En clau espanyol, us preguntem si signeu l'empat dissabte al Bernabéu. Sí que el signeu al 59%, no al 41%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Y en el principio algo falló. Y hubo que dar parte. La burocracia gobernaba. Demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online, con servicio de manitas, asistencia informática.
Evoluciona con línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de hogar en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
3 i 10, comencem l'Esportscope d'avui abordant l'actualitat blaugrana que, com us deia, en titulars ve molt atapeïda avui. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Hi ha tantes coses que avui és un d'aquells dies on un ha de pensar per on començar i al final sí. Podríem haver començat per una altra cosa, però he decidit començar escoltant a Ronald Koeman. Víctor, que has estat amb ell a la presentació d'aquesta Koeman Cup, un torneig de golf benèfic que organitza el tècnic holandès. I comencem per aquí perquè, a més, fa molts mesos que no el sentíem.
Sí, és la primera vegada que parla des que el van acomiadar del Barça a Barcelona. Havia parlat a Holanda, però és la primera vegada que ho fa a Barcelona. Ho ha fet en aquest acte al Club de Golf Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, a mitja hora 40 minuts de Barcelona. En aquest acte, com deies, presentant la Koeman Cup, al seu costat Patty Roura, la presidenta de la Fundació Johan Cruyff, perquè tot el que recaudin aquest torneig de Ronald Koeman anirà destinat a la Fundació Cruyff. I primer l'hem vist molt elegant parlant de Xavi Hernández, estava molt simpàtic, era molt bromista amb nosaltres.
El to de la roda de premsa ha estat un to amable, no molt crispat. En algun moment potser
sí, ara l'escoltarem.
Sí, se l'ha vist dolgut amb el Barça, però en general to amable, no?
Sí, sobretot dolgut amb el president Joan Laporta, però ja estava content, a més ens feia bromes i al començar ens deia, bueno, suposo que no teniu gaires preguntes a fer-me, no? Evidentment sabent que tothom estàvem allà pendents d'escoltar Ronald Koeman per primera vegada després de ser acomiadat del Barça, i el primer que ha fet és això, donar suport a Xavi Hernández i donar suport al tècnic perquè continuï al capdavant de la banqueta del Futbol Club Barcelona molt temps.
Ni un entrenador és l'únic culpable. Entonces que yo no he tenido el apoyo máximo de un presidente, espero que ha aprendido de esto, de sí dar el apoyo a Xavi y de saber que exactamente la situación del club, que da mucha pena, que me duele, porque soy culé, el máximo apoyo pido para Xavi, porque Xavi es una leyenda, es un muy buen entrenador, es persona de casa y tampoco culpable de Barça que está en esta situación.
Reclamant el recolzament pel Xavi de forma directa o indirecta, està dient que amb ell no el van recolzar.
Exactament, és el que ha deixat clar Ronald Koeman, és molt elegant amb el seu company de feina, amb Xavi Hernández, vol deixar clar que li dona suport perquè Xavi diu és una llegenda del club, però ara escoltarem de seguida com deixa un pal al president Joan Laporta. Li han preguntat a Ronald Koeman per l'ADN, pel famós ADN, no?, de si ell no l'executava com calia, com se li demanava en un estil cruifista, i ha dit que no hi ha un sistema clar, que hem vist ahir al Liverpool i abans ahir al Manchester City com són els millors equips del món, i és veritat que el City s'assembla, però que el Liverpool té un altre estil de joc, que al final tot ha evolucionat, que el món del futbol ha evolucionat, i ara escoltarem com li dona aquest pal a Joan Laporta. Però és veritat que Ronald Koeman deia que no ha volgut parlar tot aquest temps a Barcelona per respecte al club, perquè no volia respondre segons quines preguntes, però quan li han preguntat sobre si s'ha sentit maltractat o no per Joan Laporta, deia això Ronald Koeman.
Però que a mi, que no me gusta en mi tema personal por parte del presidente, deja dudas que, off the record, decir no sé si sigue, tenemos dudas, esto no es bueno, esto no es que necesita un entrenador. A pesar si te echan interior discutir, interior hablar claramente, pero hacia afuera defender tu entrenador, porque si no apoyas totalmente tu entrenador, todavía ser entrenador es más complicado.
Tota la raó, té tota la raó.
Sí, a més hem de dir que el Barça en aquests últims dos dies s'havia posat en contacte amb Ronald Koeman a través de Jordi Cruyff per intentar que aquesta roda de premsa no fos un munt de titulars contra el Barça i de més. Ronald Koeman en realitat només ha dit això. Aquest és una mica on podem dir on ha donat un par al president Joan Laporta, però la resta de la roda de premsa ha estat en un to amable. Ha remarcat Ronald Koeman que ell va donar l'oportunitat a joves com Pedri, Gavi i Nico, que aquests són el futur del club, i deia això quan li volien comparar els seus números amb els de Xavi Hernández. Ronald Koeman no vol comparacions, però deixava aquest missatge.
Segurament ha millorat en unes coses, sí, perquè tuve o han fichado tres delanteros o tres jugadores que pueden jugar arriba. Esto sí, pero no es bueno de comparar, porque cuando yo me fui, el Barça estuvo a 8 puntos de Madrid y ahora están, yo creo que casi el doble. Tareo de Xavi es igual de complicado que tuve yo. Es la situación del club, y si pierden los últimos partidos en casa, es por algo.
No és bueno comparar, però...
Clar, ho ha deixat perquè
comparant.
Li preguntaven si que Xavi tenia millors números i Ronald Koeman no volia comparar, però evidentment ha defensat la seva...
Els números sempre, segons qui els digui o com els miris, poden jugar a favor o en contra.
Ell ha defensat la seva etapa i mira, escoltem ja el següent d'ahir perquè Ronald Koeman remarca que ha estat bona, que ni molt menys ha sigut un fracàs i que li dona per escriure fins i tot un llibre.
Bueno, primero creo que por escribir un libro sobre un año y cuatro meses o cinco meses, porque nos pasaron muchas cosas. Dificilísimo, primero por tema COVID, segunda, no había un presidente durante un tiempo, no poder fichar jugadores que queremos, tema fair play, de un día a otro día sin Leo Messi, sin Griezmann, último día de transfer window, la balanza... Yo no me siento un entrenador que ha fracasado, ni mucho menos.
Això se li ha de reconèixer a Koeman, que s'ha fet càrrec de l'equip en el moment segurament més complicat de la història del club.
Reivindicava Ronald Koeman durant tota la roda de premsa que ha estat una situació molt difícil, ja no només per la pandèmia, el president, la gestora, les eleccions, què ell ha fet de portaveu, deia, que moltes rodes de premsa feia de portaveu. També li han preguntat a Ronald Koeman pels jugadors que en els últims mesos han criticat els seus mètodes d'entrenament, jugadors del Barça que han deixat caure que amb ell no entrenaven el suficient i ara en Xavi sí. Ha dit Ronald Koeman que en una plantilla de 24 jugadors sempre hi ha que els que estan a favor i en contra, que no està molest per aquesta crítiques, i deia això sobre dos holandesos, sobre Luke de Jong i Frenkie de Jong, sobre el fitxatge de Luke de Jong que en el seu dia tant li van criticar i sobre aquesta possible venda de Frenkie de Jong que cada vegada en aquests últims dies ha crescut més aquest rumor sobre Frenkie. Escoltem a Ronald Koeman.
M'han criticado mucho por Luke de Jong y menos mal que él ha ganado 5 o 6 puntos para el Barça de marcar en el último tramo del partido. No creo que el Barça quiere vender a Frenkie. Yo creo que Xavi ha dicho que es futuro. Entonces, Frenkie es un gran jugador. Frenkie es un gran mediocampista. Seguramente pasa por unos partidos donde él no ha estado a su nivel, pero yo creo que no hay que dudar sobre Frenkie de Jong.
Ronald Koeman, que parlava per primera vegada a Barcelona, ho feia, com dèiem, en aquesta Koemancat, serà el 7-8 de juliol per Sant Fermín, i li han preguntat si estarà Joan Laporta aquells dies al club de golf de Sant Esteve Sesrovires, si es faria la foto. Al principi el Ronald Koeman ha bromejat dient que s'ho pensaria, però després ha dit que sí, perquè Laporta és patró també de la Fundació Cruyff, així que els veurem a tots dos, si no abans, però segur, el 7-8 de juliol en aquesta Koemancat.
Molt bé, el més destacat de les manifestacions de Koeman d'aquest matí, un parell de coses més. Víctor, en clau Mercato, ahir a aquesta hora us dèiem, us informàvem que Moussa Sissoko estava a Barcelona per abordar el tema de la renovació de Dembélé i va haver contacte amb el club i la reunió va ser positiva.
Sí, el seu agent Moussa Sissoko va viatjar des de Marràqueix a Barcelona 3 setmanes després que ho fes Mateu Alemany per via inversa, que va anar a Marràqueix a veure's. La reunió va explicar ahir per la nit Elena Condisa del partidazo de la cadena Cope, bona predisposició, sensacions positives. Dembélé insisteix al seu agent a Moussa Sissoko que vol quedar-se, i també Xavi pel costat del club està apretant a la secretària tècnica Mateu Alemany, a Joan Laporta, perquè millorin aquesta oferta i pugui renovar amb el Barça. Xavi apreta, estan apropant postures entre el club i la gent del jugador. El Barça diu que no ha caducat la seva oferta, aquesta última oferta que li van fer més a la baixa perquè renovi, la segueixen mantenint i estan buscant aquesta fórmula, explicava l'Helena Condis del Partidazo, per intentar pujar una mica el sou que cobraria Ousmane Dembélé i que es quedi el francès del Futbol Club Barcelona.
Doncs a veure si la troben. I des del punt de vista esportiu, una mala notícia, estava a punt de tornar allà. De fet, havíem comentat que segurament entraria a la llista de convocats pel partit contra el Mallorca d'aquest diumenge. Sergi Roberto ha recaigut de la seva lesió i adeu a la temporada, no?
Ell ja ens ho havien de tornar contra el Mallorca, i el quart capità, Sergi Roberto, ha recaigut en aquesta lesió el recte femoral de la cama dreta. Estarà unes 5-6 setmanes de baixa, per tant, estem ja a les portes del mes de maig aquest cap de setmana, així que no jugarà més aquesta temporada. La bona notícia, ens diuen des del seu entorn, és que tornarà la propera temporada i, bona notícia per ell, amb la samarreta del Barça, perquè tot apunta que es renovarà, quedant els últims serveis per tancar aquest acord de renovació per una temporada amb ells, i es farà entre aquesta setmana i la vinent.
I Mingueza positiu per Covid, no?
Ha donat positiu per Covid, ho ha anunciat el Futbol Club Barcelona aquest migdia, i encara segueixen alguns jugadors donant positius. Òscar Mingueza, és veritat que no ha tingut molts minuts aquesta temporada en Xavi Hernández, però ha donat positiu i evidentment serà baixa pel partit contra el Mallorca.
Quantes coses, Víctor, gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. 20 minuts passen de les 3 de la tarda. Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Joan Laporta a l'Ajuntament, Ronald Koeman al Club de Golf Barcelona pràcticament a la mateixa hora. Laporta al costat de l'alcaldessa Colau. Koeman al costat de la directora de la Fundació Johan Cruyff, Patty Roure. Patty, que ahir estava també al costat de Laporta. Patty, que té la meva admiració per la seva gestió i pel treball que està fent. Abans, amb el Johan al seu costat, ara sense el Johan, però amb la Susila i tot el seu equip, ara que es compleixen 25 anys de la Fundació. Dos actes consecutius la setmana que Johan hagués fet 75 anys. Koeman donant explicacions sobre les males maneres que va patir de part del president Laporta, però demanant tot el recolzament pel Xavi. Són coses del passat més immediat i del futur d'un equip i un club en una situació molt complicada. I Laporta marejant la perdiu sobre l'espai Barça, amb dates i xifres que ballen i situacions incòmodes que el soci haurà de suportar. Tant de bo sigui amb una millora també al projecte esportiu.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Pausa i de seguida estem amb aquest aspecte al que es referia a l'Oliveros, aquest acord entre l'Ajuntament de Barcelona i el club i el Barça per l'Espai Barça.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros de El Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en web y app.
Por si no te habías enterado.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.
És notícia en clau Barça molt important també. A l'Ajuntament de la ciutat i al club han tancat l'acord per l'impuls de l'Espai Barça. La remodelació de l'estadi que portarà l'equip a jugar s'ha confirmat també a l'equip a jugar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc la temporada 23-24. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Ja hi ha llicència d'obres, per tant, les obres començaran aquest mes de juny.
Sí, junio del 2022, quan acabe la temporada, i empezaran por la primera i segunda gradería sin afectar al aforo, por lo que se jugará con normalidad el año que viene. Sin embargo, el grueso de la remodelación, especialmente el de la tercera gradería, que se demolerá al año siguiente, va a obligar al equipo barcelonista a desplazarse al Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, donde jugará la temporada 23-24. Es decir, solo un año futbolístico, aunque podría alargarse unos meses hasta septiembre del 2024, según la evolución de las obras. Este desplazamiento obligará a una serie de remodelaciones del propio estadio y alrededores, así como gestionar el cambio que supone pasar de un estadio con una capacidad del Camp Nou de aproximadamente unos 98.000 espectadores a uno de 60.000. El presidente del Barça, Joan Laporta, cree que a pesar de todo no habrá problemas.
Es la opción más lógica. Estamos haciendo ya una licitación para la adecuación de las obras del estadio, para adecuarlo a las necesidades del Barça. Entendemos que nuestros socios comprenderán perfectamente que ante el proyecto tan importante para la entidad y para la ciudad, el hecho de que el Barça vaya a Montjuïc a jugar una temporada entra dentro de toda la lógica y además que sigue siendo un proyecto de club y de ciudad.
Cuando el Barça regrese al Camp Nou en la siguiente temporada, que será la 24-25, se calcula que el aforo por las obras quedará reducido a un 50%, es decir, que también se necesitará una gestión que tratará de ser lo más justa posible con toda la masa social azulgrana para que ningún socio se sienta especialmente perjudicado.
Quan tornem a l'estadi hi hagi un aforament parcial, em refereixo a la 24-25, el que tenim pensat és establir una sèrie de procediments. Parlem de que serà de manera rotatòria i democràtica, és a dir, no afectarà només els socis que estiguin a les zones on es facin les obres, sinó que es farà rotatori. I mirarem d'adaptar la demanda a les localitats disponibles.
Todo esto, y con una deuda de 1.350 millones de euros, requiere una financiación en la que el Barça lleva trabajando desde hace tiempo. Según Laporta, la solución económica ya está en marcha y quedará solucionada una vez finalizado el proyecto global del Espai Barça, que generará más de 200 millones de euros anuales adicionales a los que ya son habituales.
Tenim els diners per iniciar les obres amb aquest crèdit pont que tenim de 180 milions d'euros amb Goldman. Tenim l'autorització fins a 1.500 milions d'euros, que costaria tot el que és a l'Espai Barça. Sabeu, doncs, que pel repagament d'aquest finançament tenim previst fer-ho amb els ingressos addicionals que generi a l'Espai Barça un cop construït. És un període de 35 anys, dels quals 5 són de gràcia, de construcció, i quan estigui construït començarem a tornar a aquest finançament.
Uno de los ingresos que podría obtenerse sería de la celebración de la Champions en el Camp Nou, como ya sucedió en su día. Algo que ha hecho reflexionar al presidente azulgrana sobre la actual situación del Barça en la Liga.
Recordo la del Manchester United i el Bayern de Múnich. El que passa que quan parles de Champions l'únic que em ve al cap és que ens hem de classificar aquest any, i els últims 5 partits que queden, treballar per classificar-nos per la Champions.
Seguramente el Barça sí que se va a clasificar para la Champions. Hay que recordar también, según ha dicho Joan Laporta, que la temporada 25-26 se espera jugar con el 100% del aforo, aunque ha dejado un pequeño matiz de que podría no ser seguro por el tema de las obras. Respecto al Palau y la pista de hielo, etcétera, se está terminando de concretar cómo quedará, y Laporta ha dicho que el Espai Barça será, y sobre todo el Camp Nou, el mejor estadio del mundo.
Doncs a veure si aquesta és la bona i es compleixen els calendaris i les obres poden començar aquest mes de juny i s'acaben en els terminis previstos, que portem ja molts anys arrossegant aquest tema. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
De seguida el debat, la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, però abans la Champions. Bona tarda, Gil.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ahir la segona semifinal, Liverpool 2, Villarreal 0, i gràcies, perquè el Liverpool va ser molt superior.
Sí,
eh?
sí, molt Liverpool i molt poc Villarreal, eh? Tempesta d'arribades reds durant tot el partit davant un conjunt, el d'Emery, el que li durava molt poquet la pilota i que va facilitar, a més, una mica més el camí dels reds al minut 53, quan Estupiñán va posar la cama on no l'havia de posar, enverinant una centrada davant la que Rulli no va poder fer res. Gol en pròpia porteria, que va tenir continuïtat. Dos minuts després, bona jugada, pilota filtrada, la deixa passar Albiol i Pau Torres, i Mané sentencia la porteria del conjunt de Castelló. Dos gols més ben anul·lats, això sí, i la tradició perllongada de que el Liverpool mai ha perdut a Anfield quan ha jugat semifinals de Lliga de Campions. Així doncs, conclusió, Emery havia de ser realista.
El Liverpool ha sido superior, ha sido mejor en los 90 minutos... Y el 2-0 es un resultado claro, es un resultado merecido, podría haber sido incluso por mayor diferencia, que entonces estaríamos hablando de que la cuesta arriba fuera mayor, y lo único que podemos pensar es que este 2-0 nos tiene que dar también a nosotros la posibilidad de tener un partido diferente en casa.
La gran incógnita, ¿podrá jugar Gerard Moreno al partido de tornada de banda al Liverpool? Informa Juan Igual. Si arriba, que no està clar que arribi, si arriba, no ho faria ni de bon tros al 100%.
Doncs això a la Lliga de Campions, a la Europa League. Avui també tenim la semifinal anada. La primera enfronta al West Ham i a l'Eintracht de Frankfurt, la segona al Leipzig i al Glasgow Rangers. Els dos partits comencen a les 9 de la nit. Abans del debat, actualitzo el partit de Paula Badosa, que porta molt ben encaminat aquest debut a l'Open de Madrid. Ha derrotat a la russa Kudermetova per 6-3 al primer set, i Badosa domina també per 3 jocs a 0 i servei en el segon set d'aquest partit. 3:29, de seguida el debat.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
¡Para ya! No pidas más préstamos. Cancela tus deudas por lo legal. Soy Fina Salazar, socia de abogados para tus deudas.es. Cancela tus deudas con la ley de la segunda oportunidad. Entra en abogadosparatusdeudas.es y cancela.
Abogadosparatusdeudas.es.
A 3:45 en punt de la tarda obrim la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Va trontollar el nom durant algunes setmanes, res, però es torna a fiançar-se.
S'ha imposat, té més poder el Pedregà que el joc del Barça, que l'estil del Barça, que la història del Barça.
Júnior Minguella, bona tarda, Júnior.
Bona tarda, amics.
Què tal, com anem?
Bé, tranquils.
Tranquils.
Sembla que torna el bon temps, diuen que la setmana que ve pluja. El Barça continua tot igual.
Tot igual de Pedregà, no?
El Madrid tot igual.
Sí.
És a dir, que tranquil, sense cap novetat.
Sí, sí.
Bueno, estarà content pel Liverpool, el Júnior?
Estic. A veure, amb una tertúlia aquí i tal, no s'ha de dir, però jo sí. Jo estic content perquè soc fan del Liverpool. M'estimo molt la família Roig i el Villarreal i per ells doncs voldria que arribessin a la final i passessin, però com a aficionat al Liverpool i al futbol doncs sí, satisfet.
La semi del Liverpool-Villarreal jo la veig decantadíssima perquè ahir el partit era de 4-0, no de 2-0, però l'altre...
Perquè, sí. Perdona, és que ahir vaig tenir aquest debat, no, el Villarreal tal, no. El Liverpool ja no ve amb la sorpresa, ja ve analitzant molt bé el seu rival, ha tingut temps de preparar aquesta eliminatòria i té un equipàs i va passar el que havia de passar en condicions normals.
Sí, sí.
Llavors, evidentment que la té molt, molt a favor.
I l'altre vés a saber, Dani, l'altre.
L'altre, no, jo l'altre crec que és el City. Jo crec que tindrem una final anglesa. Jo ho sento molt, però és que no pot ser ja estadísticament. Vull dir, el Madrid ja ha tingut tota la potra, tota la llet, tots els... o sigui, no, em nego a creure que el Bernabéu s'imposi al Madrid, que té també algun argument futbolístic, com Benzema, per exemple, que és el millor davanter del món ara mateix. Però, si tu analitzes des de qualsevol punt de vista tàctic, tècnic, futbolístic, el partit d'anada també era perquè el City li fotés a la mitja part 4-0 fàcil. Per tant, jo crec que la superioritat del City davant del Madrid s'imposarà, costarà moltíssim, suaran sang, acabaran, no ho sé, 0-0 o 1-1, però crec que ha de passar el City.
Jo no ho tinc gens clar, Júnior, i estic d'acord en part del raonament del Dani, però quan parla de potra i llet, jo és que crec que quan es repeteix tantes vegades hi ha d'haver alguna cosa més.
Esperit competitiu, segur, no li trec cap mèrit.
Amb tot el dolor del meu cor, no crec en el factor de tanta potra i tanta llet tantes vegades seguides, és més, crec que el Madrid a casa sortirà a 2.000, i el que ho té fotut és el City. I veig més una final Liverpool-Madrid i aquest cop guanyant el Liverpool que no pas un City-Liverpool. Sí, sí.
Però, és a dir...
És que jo tinc una visió completament diferent. Jo crec que el Madrid té un equip molt ben construït on sí és cert que la peça clau de davant, si no la té, no té un altre recanvi, val? Però tenint-la, és un equip espectacular.
A mi em sembla que està
en el mateix
punt que estava el Barça de Valverde. És a dir, que Messi tapava totes les carences, tots els forats,
no,
i ara Benzema tapa... Home, jo veig que té un gran porter i un gran davanter centre, però de tota la resta, el City li dona mil milions de voltes a mi. Per mi, com a equip, amb la pilota... al Madrid. I jo no
sí, però el problema del City, Dani, és que darrere és molt fràgil i el Madrid quan ataca et fa mal,
Sí, tenia dos baixes també, que no les tindrà, Tindrà
el Madrid,
Walker...
El Madrid darrere no està malament, per mi té un mig del camp espectacular. Sí, per mi el mig del camp del Real Madrid avui dia és el millor.
Jo no estic d'acord. Però el partit de fa dos...
És una de les bases dels equips.
El partit de fa dos dies... El partit de fa dos dies, els dos van estar fatal en defensa.
Sí, els dos.
I el City té l'excusa de que li faltaven Walker i Cancelo. El Madrid no té cap excusa.
Vull tocar un parell de temes més. Que avui hem tornat a sentir, Dani, després de molt de temps, a Ronald Koeman, ha donat els seus arguments. I home, l'home té part de raó amb els arguments que dona.
Sí, m'esperava més rajada, sincerament. Me l'esperava més, encara més crític o més negatiu. Jo crec que ha estat en la línia del que era d'esperar. Ara, dit això... fa una mica de trampa en algunes coses, perquè no, el Barça no és allà mateix d'on era. El Barça era novè, ara és segon. Ja sé que no ens donen cap premi per ser segons, ni cap premi per guanyar 0-4 al Bernabéu, però bueno, són coses que s'han anat avançant.
Tens algun dubte? Perdona, Dani, és que jo aquí t'hi discrepo molt. Jo no tinc cap dubte que aquest mateix Barça amb el Ronald també estarien segons.
Jo tinc molts dubtes.
Segur, ho tinc claríssim. I més amb els reforços.
El partit del Bernabéu no l'haguéssim...
És la qualitat de la Lliga Espanyola. El partit del Bernabéu, sense el Benzema, haguéssim guanyat igual amb el Ronald o amb el Sergi Barjuan d'entrada. Així de clar.
No estic gens d'acord, però no ho sabrem, no ho sabrem mai. És una tertúlia que no es pot ni guanyar ni perdre. Perquè és
claríssim. Ara, que estimem el Xavi, que ens agrada la ideologia futbolística del Xavi, que ens encantaria tenir un equipàs comandat pel Xavi, perfecte. Però això no treu que tècnicament o futbolísticament estigui completament convençut que els entrenadors no són tan importants, que depenen molt o bàsicament depenen del planter que tinguin, i que amb el Koeman estaríem igual segons a la Lliga amb els nous reforços.
El mes de febrer...
Perquè els nous reforços no et donen tampoc per guanyar ni l'Europa League, ni la Champions, ni la Lliga Espanyola.
Els mesos de febrer i març que va fer el Barça amb Koeman és impossible que els fes. No parlo de resultats, parlo de joc. O sigui, perquè Koeman era penjar pilotes i penjar pilotes i penjar pilotes. I ara Xavi ho fa a vegades, eh? Jo el mataria també, però ho fa al minut 80. Però és que amb Koeman era el minut 1. I em sembla que això com a mínim ho hem millorat.
Sí. Home, a mi m'agrada més també la idea i el concepte futbolístic de Xavi, però li reconec a Koeman que segurament li va tocar dirigir a l'equip en el moment o en la conjuntura més complicada de la història del club, i després també els dubtes que va exposar públicament Laporta sobre ell no li van fer cap bé ni a Koeman ni a l'equip.
No, és
la Porta no el volia des del primer dia.
Però clar, és que la Porta el que havia fet és carregar-se a Koeman.
Exactament, és que la papereta que tenia el Ronald al principi de temporada era un papelón, eh?
Sí, en això estem els tres d'acord.
I tampoc li podem treure la raó que el tio va estar comandant un equip sense direcció institucional durant un període de temps important.
Sí.
O clau.
Sí, amb la junta gestora, sí. I l'altre tema és Dembélé, Dani, que no sé si aquestes alçades ja de la pel·lícula estàs content de que s'apropin les postures una mica o ja millor que marxi.
Jo havia assumit ja que marxava... i havia donat per fet que era el millor per totes les parts, perquè a mi m'agrada Dembélé i jo voldria que Dembélé triomfés al Barça, però crec que ja l'ambient s'ha enrarit tant que el millor per Dembélé potser era un canvi d'aires i el millor pel Barça era foc nou, i just quan penso això és quan es renova o està a punt de renovar. Llavors, no ho sé, m'ho prendré com una bona notícia, però tinc dubtes de que ho sigui per tots.
Júnior, com veus la pel·lícula?
Jo veig la pel·lícula que ara em fa por, perquè l'altre dia comentava amb gent influent del Madrid...
Em fa por que es quedi, no? Em fa por que es quedi.
Em fa por que es quedi, però no perquè es quedi el jugador, sinó per la bestiesa que poden arribar a fer perquè es quedi el jugador. Mm. Sí, el Madrid, parlant clar, jo estic convençut que té un acord signat amb el Madrid, a l'Mbappé. Passa que, com tot acord, té unes clàusules de rescisió. Mm. El PSG té la capacitat o el múscul per poder-se passar la clàusula de rescisió per on passen totes aquelles coses...
La paga i ja està.
Ah, exactament. Sí. Amb Dembélé, jo imagino que passa alguna cosa semblant, però evidentment el múscul financer del club no és el mateix. I tot i que no hagués de pagar una clàusula de penalitat, etc., per incompliment contractual... la borrada de contracte que se li hauria de fer a Dembélé per quedar-se entre...
Jo no crec que el Barça faci una borrada de contracte, eh?
I comissions, bueno, de moment no sabem els contractes que estan fent.
No.
Però clar, jo m'imagino que aquest jugador mínim voldrà cobrar 20 milions d'euros nets.
Buf, jo no crec que el Barça arribi a això ni molt menys, eh?
Doncs llavors plantegem-nos, Dembélé val 20 milions d'euros nets?
Per mi no.
Pues ja està.
El Dembélé que hem vist al Barça, no.
Pues aquesta és la meva por. Ara, que em dius que s'ajusta a un contracte ajustat per les seves condicions i que solen hem de pagar traspàs, que és una renovació i tal, perfecte. Però crec que el jugador, en aquest cas, no excediria.
Ja.
Llavors em fa por la burrada que puguin fer per renovar un jugador com el Dembélé.
Ara, crida l'atenció...
I tal, però tampoc és definitiu.
Crida l'atenció, Júnior, que acabant com acaba contracte, aquestes alçades, el que és una evidència és que no té res tancat amb ningú.
És que no m'ho crec. És que jo estic convençut que té un acord amb un club. Llavors, o estan marejant la perdiu, o tenen clares les figures econòmiques que permeten la rescisió d'aquest preacord, o com li vulguis dir, i entenc que perquè es doni això faran una borrada econòmica i futbolística.
A veure com acaba la història. Pràcticament amb un sí o amb un no, li guanyarà el Barça al Mallorca el diumenge al Camp Nou, Dani, o ja no posa la mà al foc?
Sí, no, home, sí? No, no s'ha de posar la mà al foc per res en aquesta vida. Pots i en aquest Barça. Però sí, sí, jo tinc, estic en la idea que el Barça serà segon i que ja ha fet totes les bestieses que havia de fer.
Sí, Júnior?
Sí, jo crec que sí, contra el Mallorca, sí.
A veure. Senyors, ho deixem aquí de moment. Dani, Júnior, gràcies. Abraçada als dos.
Igualment.
Una abraçada.
Que vagi bé. Seguim.
Adéu.
Setmana llarga pel Barça, que hauria d'acabar amb victòria i bones sensacions. I ho escoltareu amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets. Escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Digi, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial de l'Espanyol, te ofrece este espacio.
Doncs amb els amics de Digi i amb el Quique Iglesias abordem la informació de l'Espanyol. Quique, hola, bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda.
Començant amb una mala notícia perquè tindrà l'equip una baixa destacada d'aquí a final de temporada. S'ha acabat la temporada per Keidi Vare.
L'Espanyol ho ha fet oficial fa una estoneta, una distensió al genoll esquerre produïda per una hiperextensió en el partit contra el Rayo. Ja feia setmanes que tenia molèsties al genoll esquerre el jugador albanès, que doncs, descansarà aquests últims 5 partits, marxarà de vacances per tornar a tope a partir de la propera temporada. Evidentment, un futbolista molt important a l'esquema de l'entrenador actual, Vicente Moreno.
Toca escoltar un altre futbolista molt important, segurament dels més importants o el més important de la plantilla, que és RDT, que ha parlat aquest matí.
15 gols, i sembla que no costi, però sí, costa fer 15 gols i més a l'Espanyol. Un RDT que visitarà per primera vegada al Bernabéu, sembla mentida, eh? Una temporada amb el Rayo a primera no va jugar perquè hauria d'estar lesionat, i amb el Madrid va anar convocat una vegada amb un trofeu Santiago Bernabéu, però no va arribar a jugar mai, així que tindrà l'oportunitat de jugar els seus primers minuts al que va ser el seu estadi, Santiago Bernabéu, amb un Madrid camí de ser campió. La pregunta era clara, ja veuràs la resposta, que també ho és, tot i que s'ha fet un petit embolic. Escolta, l'RDT, signes l'empat?
Bueno, yo siempre he dicho que todo lo que no sea perder, todo lo que sea perder, perdón, es bueno. Estamos yendo al campo del líder, o sea, un empate evidentemente sería bueno. Creo que estamos jugando contra ahora mismo el mejor equipo de la categoría porque es el primero, y un empate sería bueno para ellos y para nosotros. Entonces, bueno, pero si no se puede ganar, pues el empate será bueno, claro.
O sea, que al signa, vamos.
Home, i tant. Tens diners per apostar o no? Sí, jo també. Però no apostaré, perquè a vegades la capacitat per fer biscotos d'aquestes no surt tan bé de vegades. Vinga, va, estava una mica nerviosa avui RDT. No estamos tan mal, va dir la porta en el seu dia. Avui també ho ha dit respecte a la temporada Raúl de Tomás.
La situación es fácil, venir de una categoría inferior y sobre todo subir, entiendo, y siempre lo he dicho en toda la rueda de prensa, que entiendo la exigencia de la gente, eso tiene que existir siempre, porque si no nosotros aquí no vendríamos aquí, no dormiríamos, no entrenaríamos, no haríamos nada, porque bueno, no tenemos esa presión, pero que la gente nos apriete, pero que también entiendan que no es fácil lo que estamos haciendo, o sea, no es fácil venir de una categoría inferior, adaptarse otra vez a una categoría superior, podría haber sido mejor, pero también podría haber sido peor. Entonces estamos en un punto que bueno, no estamos tan mal como parece, y ya te digo que vamos a intentar que estos últimos 5 partidos pues acaben de la mejor manera posible.
I ara els dubtes, Batllori, a veure què et sembla. Té contracte fins al 2026. Clàusula, tenint en compte que és seleccionat per Espanya, 70 milions d'euros. Evidentment, l'Espanyol se vindria a negociar, tot i que d'inici demana la clàusula. Té mercat, l'Espanyol ha de vendre per 20 milions d'euros, i veurem si ho fa amb Dardés, amb Pedrosa o amb Raúl de Tomàs, que evidentment és un futbolista que té mercat. Jo li he preguntat pel projecte, per si li agradaria que l'Espanyol es definís d'una vegada, i contesta que sí, que no.
La verdad que es un tema que no puedo decirte mucho. Son gestiones de directivos, de gente del club, yo no puedo entrar ahí. Yo soy jugador, sí, por supuesto. Evidentemente yo quiero tener, como aquel que dice, a los mejores soldados al lado. Eso es evidente. O sea, si yo pudiese hablar con el club o me pidieran opinión, obvio que pediría a los mejores soldados que puedan traer o que puedan estar aquí de este año. Pero ya te digo, es algo que no suelo hacer y que no creo que pase.
Ell diu que es veu jugant a l'Espanyol la propera temporada, però diu que poden passar mil coses.
Deixa la porta oberta.
Més o menys el que et va dir l'altre dia, Pedrosa.
Mm, normal.
Que és normal, tu, cadascú, són professionals i hauran d'esperar al mercat d'estiu, que per l'Espanyol serà clau. Serem sense notícies de si Chen vol renovar o no a Rufete. La història és que l'Espanyol primer ha de salvar la categoria de manera matemàtica i tant de bo sigui dissabte. Abans, demà, entrenament i roda de premsa, te ho explicaré d'aquí a 24 hores, de Vicente Moreno.
Molt bé, així està l'Espanyol a dos dies de visitar el Santiago Bernabéu.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
Quarts de 4 de la tarda, s'ha acabat per la via ràpida el partit de Paula Badosa, s'ha desfet en aquest partit de debut, primera ronda de l'Open de Madrid de tennis de Kudermetova per 6-3 i 6-0. Per tant, Paula Badosa, màxima favorita ara a guanyar el torneig, accedeix a la segona ronda. Un apunt del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Batllori i Joan, bona tarda a tothom.
Avui podem sentir a David Juncà.
Sí, en aquest anava a dir Equador de la setmana, però ja tram final, enfocats el diumenge i aquest partit on esperem que el Girona pugui retrobar-se amb la victòria davant l'Alcorcón. Són punts importants perquè, òbviament, és una utopia l'ascens directe i et diria que amb només 4 de marge sobre el primer equip fora de la promoció per pujar, no hauria de badar en la recta final de la temporada el Girona per assegurar, i més davant un equip que, recordo, ja ha perdut la categoria. Li prenem el pols al vestidor del Girona. Què diu David Juncà?
Sí que és un partit complicat, una mica trampa pel fet d'ells que estiguin ja descendits, però serà un partit complicat. Ells aniran sense cap tipus de pressió a jugar el que saben fer i jo crec que nosaltres hem de jugar el nostre joc, els hem d'ofegar des del primer minut, que no sentin còmodes i anar per ells.
Clar, parlàvem també del, perquè són dos desplaçaments consecutius, el de Cartagena, que va perdre i va perdre bé el Girona, i aquest a camp de l'Alcorcón davant, teòricament, dos rivals assequibles, perquè el Cartagena mantenia i manté mínimes opcions d'estar a la promoció per pujar, i l'Alcorcón, insisteixo, ja ha perdut la categoria. No ho va ser a Cartagena, veurem quina història hi ha el proper cap de setmana. Va tenir 7 baixes, 7 absències Mitchell, a veure si a la prèvia ens explica si va recuperant algun dels jugadors important, sobretot a l'eix de la defensa.
Molt bé, fins aquí el futbol. De seguida obrirem el bloc poliesportiu parlant de bàsquet, que tenim al Barça una sola victòria ja de la Final Four de Belgrat. I estarem també a Riga, on el Barça de futbol sala intentarà aquest cap de setmana guanyar la quarta Champions de la seva història.
¿Va a seguir subiendo la inflación?
¿Y los precios de la cesta de la compra?
¿Me conviene cambiar la tarifa de la luz?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los problemas que algunos sectores tienen para encontrar mano de obra, ¿eso cómo es posible, Pilar?
Con más de 3 millones de parados.
Y también a las 9 y media de la noche, en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, imagino que por la guerra, ¿por qué?
El impacto de la reforma laboral en los costes laborales.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Tassi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atassi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
10 minuts i les 4, ara bàsquet a Esports Cope, Albert. Sí. Victòria del Barça, com dèiem, a Munic. Es posa 2-1 a la sèrie, per tant, a una victòria de la Final Four.
Sí, recupera el factor pista aquesta eliminatòria play-off davant el Bayern. Tindrà dos partits per sentenciar l'accés a la Final 4 de l'Eurolliga, tot gràcies a aquesta victòria 66-75 a la pista d'un Bayern que va anar sempre a remolc, però que mai va donar el partit per perdut. Més 18 pel Barça al descans, destacats Mirotic 25 punts i Calates 8 punts, 8 assistències i 7 rebots. Atenció al que diu l'entrenador del Barça, Sarunas Jacikevičius.
Una gran victòria, jo crec que el primer temps nostre ha sido espectacular. Hemos controlado todas las facetas del juego. Por desgracia, siempre este equipo se relaja. Ya lo tengo asumido que va a pasar. Hay que saber sufrir después esto que pasa, levantarse. Esto ya no vamos a cambiar. Y bueno, sabimos levantarnos, sufrimos y yo creo que ha sido gran victoria.
Davis i Smith van acabar amb cops, però estan bé. L'equip entrena aquest vespre a les 8 a l'escenari d'aquest partit. Demà al quart a 3 quarts de 9. Avui el Barça entrena a les 8 del vespre a l'Audidom.
A la Lliga CB, derrota del Manresa davant del Betis.
Sí, en partit avançat de la 32a jornada. Baxi Manresa 96, Cosu Real Betis 102. Malament per l'Andorra, perquè estaven empatats els dos conjunts, l'Andalús i el del Principat, amb 9 victòries. 10 ara per l'equip que entrena Luis Casimiro, però va notar molt aquestes baixes, sobretot en la direcció al Baxi, de Dani García, de Dani Pérez i de Silvain Francisco. Parla l'entrenador del Baxi, Pedro Martínez.
No podem fer més, i avui pues, competir aquest partit, jo crec que ens ha sortit, hem d'estar contents, perquè lo normal hagués sigut perdre de més. Ens ha tallat el ritme, no?, tot això, i pues, les sensacions ara mateix són molt dolentes i no tenen pinta de que millorin properament.
Queda el Baxi amb 19 victòries, però recordem, ja arribava aquest partit avançat amb el play-off assegurat, play-off de la Lliga Endesa, matemàticament assegurat pel conjunt del Bages.
I encara una cosa més, avui a l'Uni Girona, la Lliga Femenina busca el passi a semifinals.
Sí, recordem que és eliminatòria de quarts, anada i tornada, va guanyar l'anada amb un més 5 davant el líder que a Guipúscoa, que juga a Fontajau a les 8 del vespre. Laura Antoja, entrenadora assistent de l'Espart Girona.
5 punts no són suficients per res, per plantejar-te un altre partit que no sigui la victòria. I a part, elles ens demostren cada vegada que juguen contra nosaltres que no són partits fàcils. O sigui, a part d'estar en uns quarts de final de Lliga que t'estàs jugant molt, a part d'això estàs jugant contra un equip que cada vegada que ha jugat amb ells t'ho ha posat complicat, i a part d'això només tens un avantatge de 5 punts a un sol partit més.
Factor Fontajau, insisteixo, 8 del vespre, buscant l'accés a les semifinals, Espart Unir Girona i de Caqui Puscoa.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Parlem ara de futbol sala, tenim protagonista Esports Cope, tenim el Barça, com us deia, a Riga, on demà disputa semifinal de la Champions contra el Benfica. El Barça en busca de la que seria la quarta Champions de la seva història. Anem cap allà, tenim el jugador del Barça, Adolfo. Adolfo, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, bien, ya ansioso, sí, deseando que llegue el comienzo del partido de mañana.
Bueno, se hace larga la espera porque hoy no entrenáis hasta esta noche, ¿no, Adolfo, o qué?
Sí, se hace largo porque ya están las mariposas en el estómago desde que ha empezado la semana y cada vez que se acerca el partido, la verdad que más. Y hoy realizamos el último entrenamiento antes del gran partido de mañana.
Sí, a la misma hora, que es las 9 de la noche, pero ayer ya tuvisteis contacto con la pista, ¿no? ¿Qué tal la pista, Adolfo?
Sí, ayer ya tuvimos la primera toma de contacto en la pista de juego. Yo creo que es el escenario ideal para una competición tan importante y un partido tan bonito de jugar como son las semifinales de Champions frente a un rival que es de una increíble calidad y cómo se Benfica, y nada, será un auténtico partidazo.
Bueno, ahora te pregunto por el rival, pero antes quiero preguntarte por cómo os sentís, por cómo llegáis, por cómo estáis vosotros, Adolfo, que si miramos los últimos resultados en la Liga, no parece que lleguéis en el mejor momento, pero bueno, llega una competición como es la Champions y el panorama cambia, ¿no? Todo el mundo se activa.
Bueno, está claro que los últimos resultados en Liga es verdad que no han sido los ideales o los más adecuados para nosotros, pero creo que una vez llega ya esta competición o un título en juego, al final da igual los últimos resultados de Liga, porque es otro torneo diferente, un torneo muy especial en el que tenemos muchísimas ganas también, y creo que eso queda a un segundo plano, y bueno, tenemos que olvidarnos de eso y pensar que tenemos una gran oportunidad de conseguir, no un título, porque primero tenemos una semifinal muy dura, sino que tenemos una gran oportunidad de estar en otra gran final de la Champions, que al final es el objetivo número uno.
A nivel de calendario está siendo una temporada durísima, a nivel de clubs, a nivel de selecciones, Adolfo, estáis teniendo muchas bajas, se pierde la cita Esquerdiña, y te quiero preguntar por cómo están los que llegaban tocados a la cita, Ferrao, Pito y Mateus, ¿cómo están? ¿Podrán estar?
Sí, está siendo un año muy duro, a nivel físico, a nivel de psicológico también, de cabeza, muchísimos partidos, muchísimas competiciones diferentes, mundial, europeo, sudamericano, la verdad que este año está siendo bastante duro. Yo creo que, bueno, el reflejo de los últimos resultados creo que es un poco al cúmulo de todo lo que llevamos y de todas las bajas que teníamos, que hemos estado jugando con muy pocos jugadores, y gracias que los jugadores del filial nos han podido estar ayudando y haciéndolo a muy buen nivel, y gracias a ellos pues hemos podido seguir compitiendo a un gran nivel porque éramos pocos jugadores, pero bueno, ahora eso tenemos que intentar dejarlo a un lado, la carga de partidos, la carga de minutos, todo eso, y competir al máximo. Y bueno, al final es verdad que perdemos a un jugador como Esquerdiña por su lesión, pero bueno, recuperamos ya jugadores tan importantes para nosotros como son Ferrao, Pito y Mateus, que es verdad que a lo mejor no pueden llegar al 100%, porque es verdad que se han perdido bastantes semanas de entrenamiento y apenas han podido entrenar, pero que seguro que nos van a ayudar muchísimo.
Bueno, vamos con el rival, Adolfo, el Benfica, un rival, como decías antes, muy duro, ¿no?
Sí, Benfica al final es una plantilla top mundial, tiene jugadores de una calidad brutal, y hay que hacer un partido de 10 si quieres conseguir la victoria, y sobre todo cometer muy pocos errores en el partido, porque si comete errores al final con un equipo con esa calidad, los errores se penalizan.
Bueno, pues a por ellos, Adolfo. Estamos muy pendientes de vosotros, gracias por atendernos y toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Tancarem amb una punta a golf. Quique, que tenim en marxa el Catalunya Championship al PGA de Caldes.
Segueixen l'espectacle del primer nivell del golf europeu a casa nostra. La setmana passada, Infinitum a PortAventura, aquesta vegada el PGA de Caldes de Malavella. De moment, el primer líder és el sud-africà Oliver Becker, amb 6 cops sota el par. L'alt millor espanyol és també el millor català, Adri Arnaus, 4 sota par a 2 del liderat. Un PGA de Caldes que està espectacular i que vol optar, atenció, a organitzar la Ryder Cup del 2027.
Oh, que bé estaria. Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
Superstar!
Amén. Ho reconec, Batllori, soc viejuno, soc vintage. He vist a Laporta i a Colau a l'Ajuntament de Barcelona i m'hem recordat d'altres presidents del Barça que anaven a l'Ajuntament. Inexcusable el document.
Fem aquesta oferta a la ciutat, a aquesta casa de la ciutat, aquesta ciutat olímpica, aquesta ciutat que porta el nom del nostre club.
Aquesta ciutat que porta
aquest
el nom...
Aquest dia estava jo allà.
Aquesta ciutat això. Que porta el nom del nostre club, eh? Sí. Ha estat a punt la porta de relliscar en la mateixa direcció, però després ho ha acabat...
Igual era un petit homenatge, eh?
Igual...
No? Un guinyito,
home,
no?
Home, guinyito de la porta a Núñez...
Bueno, en clau ironia.
Amb molts elefants blaus pel mig, però bueno, deixem-ho... Va, última hora, Batllori. Mira el que ha dit Pochettino a París quan li han preguntat si ell i Mbappé estaran al PSG la propera temporada.
100% en los dos casos. Hoy. Es lo que hoy siento, es lo que hoy percibo, es lo que hoy puedo decirles.
100% los dos, Kylian y yo. A Madrid, recaiguda de Álava. Seriós dubte contra el Manchester City. han fet fora a la selecció espanyola del Mundial de França de rugby 2023 perquè un jugador tenia irregularitats en el seu passaport, i estan dient els companys de Sky que el Liverpool ja contempla l'extensió del contracte de Jürgen Klopp, que acaba el 2024.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant les enquestes en clau Barça amb els reforços que van arribar a l'hivern. Koeman ho hauria fet millor que Xavi, creieu, el 23%, pitjor que Xavi, la majoria, 57%, semblant al 20%, en clau espanyol. Signeu l'empat dissabte al Bernabéu, sí que el signeu la majoria, el 63%, no el 37%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports Copi, estem pendents de tot, cuideu-vos molt, que vagi bé.